Notícies Vespre. Pau Duran.
Manuel Bustos perd el tercer grau restringit. L'exalcalde torna a estar en règim tancat a la presó de Lledoners des de finals del mes de juliol. El jutge ha acceptat el recurs de la Fiscalia, que rebutjava la concessió del permís per part del Servei de Classificació d'Afers Penitenciaris. Bustos havia començat a complir condemna el mes de gener passat per dos delictes de tràfic d'influències per la retirada de multes de familiars en el marc del cas Mercuri. Ara el Departament de Justícia, liderat per la sabadellenca Lourdes Ciuró, accepta l'argument segons el qual concedir el tercer grau restringit a Bustos era prematur, perquè l'exalcalde de Sabadell encara minimitzava els delictes de corrupció comesos. Bustos en gaudia des del mes de març. La Cambra de Comerç de Sabadell i el CIES diuen que les dades de demanda energètica del mes d'agost no reflecteixen la realitat, i és que ha anat a la baixa des de l'entrada en vigor del decret d'estalvi del govern espanyol. Per la presidenta del CIES, Alicia Bosch, la veritable prova de foc arribarà al mes de setembre.
Soc conscient de que a nivell del govern té moltes ganes de fer balanç de seguida de tot el bo que està fent i decidint i de més, però posem-nos una mica entre cometes, per dir-ho d'alguna manera. Són unes dades que, a veure, que són bones, les reduccions de consum energètic, però a mi m'agradarà veure esperar a final d'agost per tenir diguéssim, el paral·lelisme respecte a l'any anterior.
Bosch també puntualitza que les mesures previstes al decret són aplicables a la part d'oficines de les indústries i no pas a la cadena productiva. I en esport, situació d'impàs abans no s'anunciï l'operador que televisarà aquesta temporada els partits de la Primera Federació de Futbol. A hores d'ara, tot fa indicar que l'oferta de footers acompanyada de les autonòmiques sembla la més ben posicionada a només 4 dies de l'inici de la competició. Aquestes i altres informacions, durant els pròxims minuts, les repassarem amb la companyia del Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix sembla que hi ha tranquil·litat a les vies de sortida o que menen a la ciutat. Anem a veure què passa una mica més a prop. Per exemple, a l'AP7, a Martorell, trobareu circulació amb congestió a causa d'un accident, tant en sentit sud com en sentit nord. A la resta, pel que sembla, de moment, una bassa d'oli. Pel que fa al temps, 30 graus a la ciutat, el cel de moment clar, assolellat. Anem al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer què ens espera en les pròximes hores. Jordi Cruz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el temps més assolellat el tindrem a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Aquí la temperatura en alguns llocs pot fregar els 35 graus. A la resta de Catalunya, en canvi, la temperatura en general quedarà al voltant dels 30 graus o fins i tot per sota, però la sensació de xafogor serà força marcada. A més, hi haurà alguns núvols amb el creixement de nuvolades que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat a les comarques del quadrant nord-est, sobretot a les de l'interior, també cap al Prepirineu, sobretot a la Solsonès i al Berguedà, també al nord del Bages podria haver-hi algun ruixat. Aquestes precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada i bufarà una mica de tramuntana al nord de l'Alt Empordà. Demà un temps en conjunt assolellat al centre de la jornada, si bé al matí hi haurà alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral, també alguna boirina cap a la depressió central, i a la tarda és possible algun ruixat aïllat cap al sector més oriental del Pirineu i del Prepirineu. Demà la temperatura màxima serà una miqueta més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Manuel Bustos no pot sortir de la presó els caps de setmana des de finals del mes de juliol. Des del mes de març, l'exalcalde de Sabadell gaudia del tercer grau restringit. Ara, però, el jutge li ha revocat després d'acceptar un recurs de la Fiscalia que així ho sol·licitava. Bustos va ingressar a la presó el 12 de gener passat per complir els 3 anys als quals va ser condemnat per la retirada de multes a familiars. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha tornat al règim tancat i no pot sortir de la presó de Lledoners els caps de setmana des de final del mes de juliol. Així ho ha confirmat Ràdio Sabadell després que ho hagi avançat Nació Digital aquesta mateixa tarda. El jutge ha acceptat el recurs presentat per la Fiscalia en què demanava la revocació del tercer grau concedit pels tècnics del Servei de Classificació d'Afers Penitenciaris, que depèn de Justícia. Bustos se'n beneficiava des del mes de març passat, tot i que la Junta de Tractament de la presó de Lledoners no considerava oportú atorgar-li aquest permís. L'exalcalde va ingressar al centre penitenciari el gener passat per dos delictes de tràfic d'influències en el marc de la peça 30 del cas Mercuri, en la qual va ser condemnat a 3 anys de presó per la retirada de multes a familiars. Amb anterioritat, però, Manuel Bustos ja havia estat condemnat a 1 any i 4 mesos de presó per haver pressionat l'exalcaldessa de Montcada i Reixac perquè contractés un alt càrrec del PSC a l'Ajuntament del municipi.
I presó pel conductor de l'atropellament d'un grup de ciclistes a Castellbisbal aquest diumenge. La Fiscalia i Acusació Particular havien demanat ingrés a presó i la jutgessa finalment ho ha acceptat. La defensa de l'home de 41 anys, però, ja ha avisat que recorreran la sentència. El jutge de Rubí li atribueix un delicte de conducció temerària, 2 delictes contra la vida, 4 delictes contra la vida en grau de temptativa i conducció sense permís. Ara resten a l'espera dels resultats de les proves d'alcohol i drogues que se li han realitzat. El detingut, que es va donar a la fuga després del sinistre, té antecedents per delictes de trànsit. I 2 setmanes després de l'entrada en vigor del decret d'estalvi energètic, les empreses sabadellenques continuen adaptant-se a les mesures proposades per reduir la demanda elèctrica. Les patronals locals afirmen que les companyies fan el que poden per contribuir a l'estalvi, malgrat les dificultats per implementar les mesures a la cadena productiva.
El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Albaric, opina que, per sentit comú, les empreses intentaran reduir els costos energètics davant la incertesa del moment.
El cost energètic és un factor de cost i, per tant, per totes les empreses i activitats, el contenir els costos és sempre un objectiu prioritari. Per tant, jo crec que amb el temps anirem veient com les empreses i activitats van trobant doncs, fórmules imaginatives, ja no per complir una norma, que és una norma òbvia, sinó simplement per contenir els costos.
A la mateixa línia, la presidenta del CIESC, Alicia Bosch, diu que els empresaris cada cop són més conscients de la necessitat d'estalviar energia. Ara bé, creu que no es poden aturar comandes per reduir la demanda elèctrica.
Les àrees d'oficina tècnica, oficines, diguéssim, són les que habitualment tenen climatització. És aquí on es pot pactar o es pot condicionar o es pot mesurar aquests nivells que se'ns està recomanant a nivell de temperatura, d'acord? Però a nivell de producció això és inviable. Primer, que normalment les plantes de producció no estan climatitzades.
Segons les dades aportades pel govern espanyol, en la segona setmana d'aplicació del decret, la demanda elèctrica ha baixat un 9,5% entre el 15 i el 21 d'agost. Unes dades que els presidents de la Cambra i el CIESC consideren que podrien estar esbiaixades, ja que habitualment a l'agost baixa l'activitat industrial. Per això apunten que fins al setembre no es podrà valorar l'impacte real del decret que, per cert, aquest dijous s'ha de convalidar al Congrés. De moment, l'executiu de Pedro Sánchez no té garantits els suports i és que el Partit Popular ja ha anunciat que hi votarà en contra.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El servei de teleassistència de la Diputació de Barcelona està guanyant usuaris en els últims mesos. A Sabadell ja en són prop de 5.500, després de la davallada registrada arran de la pandèmia. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Amb l'arribada del coronavirus, molts usuaris del servei de teleassistència, tots d'edats avançada, van morir. Ara s'està notant el retorn a la normalitat. Així ho ha apuntat aquesta emissora la responsable del servei, Sandra Guixà.
Aquest primer semestre ja hem anat creixent, hem anat recuperant, diguéssim, aquesta davallada que va produir la pandèmia i la tradició que fem és que continuï. També per aquesta cosa que també et parlava, perquè en els seus inicis no, es veia la teleassistència com una cosa més reactiva i cada vegada més tota la part preventiva que es fa del servei i que fem difusió no, als diferents municipis del que és el que es pot oferir és molt important, perquè és el que tu dius. La gran majoria de persones el que ens diuen és que sobretot el servei dona tranquil·litat a elles mateixes i a la seva família.
Els usuaris de teleassistència tenen més de 60 anys. El perfil majoritari, però, són dones de més de 80 que viuen soles.
Això no treu, però, que el servei detecta diferents situacions dels usuaris en col·laboració amb els municipis.
Hi ha persones que viuen soles, hi ha persones que viuen amb la seva parella, inclús algunes amb els seus fills i filles, no? Des de serveis socials, com és un servei que està en col·laboració amb els municipis, una de les avantatges és que les entrevistes, des de la Diputació, fa suport als municipis, però són els serveis socials municipals que donen l'alta. Llavors, són els coneixedors de les persones usuàries que tenen al seu municipi i poden valorar la idoneïtat d'aquest servei.
Quan s'activen les alertes per ventades o onades de calor, el servei fa especial incidència en trucar als usuaris més vulnerables per raó de salut o d'aïllament geogràfic.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El professorat de l'Institut Pau Vila del barri de Gràcia demana a la Generalitat que senyalitzi les entrades del refugi antiaeri que hi ha al gimnàs de l'escola. Precisament el gimnàs del centre està ara en obres, un moment que des de l'Institut volen aprofitar per fer la senyalització d'aquest refugi de la Guerra Civil. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Des del centre reclamen una operació ràpida que es perfori 40 centímetres més per tal de poder arribar a les portes del refugi. Ho explica David Palacios, cap de departament del Departament de Ciències Socials del centre.
I les obres baixaven fins a la cota 40 centímetres. I l'entrada a la porta del refugi es troba uns 40 centímetres més, no? Estim parlant de, ostres, 40-50 centímetres. I la problemàtica és que nosaltres hem insistit molt al Departament d'Educació de la Generalitat perquè tingui aquesta sensibilitat per baixar aquests 40-50 centímetres, senyalitzi l'entrada del refugi i torna a pavimentar i posa una trampeta en aquest lloc per una posterior investigació en un futur. Aquesta és la nostra idea i la nostra lluita.
Des de l'escola també reivindiquen que una bona restauració d'aquest refugi proporcionaria més eines per treballar amb els seus alumnes la memòria històrica.
Per als nens, per explicar-li els horrors de la guerra, no? O sigui, pensa que nosaltres marxem, per exemple, a Polònia a visitar Auschwitz, i ja tinc amb una resposta molt important de les famílies del barri de Gràcia, i a quilòmetre zero, que és sota el pati, tenim un gran refugi per recuperar.
Des de l'Ajuntament de Sabadell ja es va aprovar una proposta de la Junta de Govern per reclamar a la Generalitat la restauració d'aquest refugi.
I en plana d'espectacles, la comèdia Ocupes Particulars, amb l'actor sabadellenc Jaume García Arija, prorroga una setmana més la seva estada al Teatre Gaudí de Barcelona. La producció de Versus Teatres tirarà fins al pròxim diumenge 28 a les 6 de la tarda la seva estada a la cartellera. Per García Arija, és el resultat lògic per acabar l'estiu, per a l'obra de tots els públics escrita per Toni Cabré i dirigida per Lluïsa Mallol. La raó és que està funcionant molt bé.
Ha anat de conya, ha anat fantàstic, perquè la veritat és que, tenint en compte que hi havia tants espectacles, tanta competència durant el mes de juliol per tot el tema del Festival Grec i tot plegat, la veritat és que el text aquest ha funcionat, ha arribat al públic d'una manera molt simpàtica, molt directa. Hi ha gent que li encanta més pel tema de la comèdia, hi ha gent que li agrada més, potser per tots els temes que tracta i es posen sobre l'escenari.
En el futur immediat espera poder-lo entrar al circuit Barcelona Districte Cultural, que gira espectacles professionals pels centres cívics.
Barcelona Districte Cultural el que fa és, diguéssim, donar vida a tot el que és els centres cívics de la ciutat i dels barris de la ciutat, que potser poden per tenir, diguéssim, un espai i un equipament suficient com per poder assumir el que és portar un espectacle professional dels que s'han fet a les sales professionals de Barcelona. Doncs tant de bo també per aquí a Sabadell, o tant de bo algun dia ho poguéssim arribar a fer, perquè és portar la cultura d'una manera molt més propera i molt més directa als barris, a les persones i a la ciutadania, clar.
Tot i tractar temes moderns com l'ocupació d'habitatges o la realitat de persones asexuals, el sabadellenc assegura que el muntatge també funciona molt bé entre la gent gran, exhaurint les localitats en moltes de les funcions.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El preu de la llum pels clients de la tarifa regulada es dispara aquest dimecres fins als 436,25 euros megawatt hora, segons les dades de l'operador del mercat ibèric de l'energia. Es tracta de nou de registre rècord des que va entrar en vigor l'excepció ibèrica a mitjans de juny, ja que el preu s'incrementarà un 19,4% respecte d'aquest dimarts. De fet, el preu de la llum superarà el llindar dels 400 euros per primer cop des del març, aleshores marcat per l'esclat de la guerra d'Ucraïna. I el pistoler de Tarragona s'ha sotmès avui a l'eutanàsia a l'Hospital Penitenciari de Terrassa. Les víctimes temen que no haver-hi ni judici ni sentència es quedin sense indemnitzacions i sense la possibilitat que es faci justícia. Eugen Sabau va sol·licitar la mort assistida arran de les lesions patides durant el tiroteig en què va ferir tres excompanys de feina i dos Mossos. La defensa havia demanat el seu trasllat a un hospital convencional on pogués acomiadar-se en llibertat dels seus familiars, però la jutgessa ha denegat la petició perquè hi veia risc de fuga. Esports. Hores decisives per saber qui televisarà els partits de la Primera Federació. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
A només 4 dies per l'inici de la competició, encara no es coneix el nom del futur operador.
Com ha avançat avui la Voz de Galícia, sobre la taula de la Federació hi ha tres ofertes. La favorita és la de Footers, acompanyada de les autonòmiques. Una altra és la de Fox Sports, de la mà de Go and Go, que ja va fer el playoff. I la tercera seria la de Vodafone, que pagaria únicament un terç del que demana l'ens federatiu.
Mentrestant, el Centre d'Esports Sabadell segueix preparant l'estrena de la Lliga contra la Morevieta amb la novetat d'Alberto Fernández.
L'extrem murcià ha fet avui la seva primera sessió i hauria d'estar disponible per Gabri Garcia pensant en aquest partit contra el conjunt basc, un duel que ha analitzat el migcampista arlequinat Àlex Gualda.
Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene sus jugadores. Normalmente en verano suele haber muchos fichajes, pero sí que es verdad que en nuestro equipo y tanto en la Morevieta ha habido muchas caras nuevas. Y yo creo que nosotros personalmente llegamos en buen estado de forma y cogiendo las ideas del míster de la mejor manera, cada vez estamos mejor y va a ser un partido bonito como todos los de esta liga y complicado, pero vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos.
A tot això, demà compareixerà un quart de dues del migdia Guillem Molina, pretès pel Barça Atlètic en els darrers dies.
De la plantilla del Sabadell de l'última temporada, una vintena de jugadors han trobat un nou destí. L'únic que encara no ho ha fet és Mohamed Zarfani.
Quatre han anat a l'estranger, Teo Quintero a Bèlgica, Lamin Gassama a Suïssa, Diego Cavallo a Austràlia i Dopi a Itàlia. Només Jacobo, ara a l'Andorra, milita al futbol professional. 12 són a Primera Federació, dels quals 8 al grup 2 i, per tant, rivals del Sabadell. Un d'ells és Xavi Boniquet, que ja ha estat presentat com a nou jugador de la Unió Deportiva Logroñés. El terrassenc ha admès que ha estat un estiu estrany i que no tenia pensat marxar.
Desde luego que no. Luego pensaba... yo estaba muy a gusto aquí. O sea, al final en Sabadell pues estás en casa y demás y no tenía pensado... Pero bueno, luego pues aparecen estas cosas, ¿no? Que son proyectos interesantes y que te convencen y que bueno... Y retos que son nuevos y experiencias nuevas y que tienes que coger pues porque al final pues el fútbol es muy corto y hay que aprovecharlo.
Només quatre integrants de l'últim equip estan un grau per sota, compartint grup de segona federació, Emilio Bernat al Mestalla, Òscar Rubio al Lleida Esportiu i Froy i Facu al Badalona Futur.
A segona catalana, el Sabadell Nord s'ha posat en marxa amb una baixa destacada, la del capità Carlos Silva. El migcampista s'ha vist obligat a tancar la seva segona etapa a Can Uriac.
Tres temporades consecutives ha vestit la samarreta dels de la zona nord. Silva marxa per incompatibilitat amb la feina.
Llevo hablando todo el verano con Campuzano, aparte de mi entrenador, es un buen amigo. Y hemos estado dándole muchas vueltas y yo sé que él tiene que montar todo el equipo, gente joven, quiere que esté con él, pero él ya sabía desde el principio que a lo mejor o este mes o el mes que viene tengo que salir a trabajar fuera y claro, me decía Silva, ¿cuándo sabremos algo? Y está siempre con la pregunta de, hostia, te voy a tener para trabajar contigo o sin ti. Y al fin y al cabo es ponerle en un compromiso y tomé la decisión de que quiero que trabaje, que si viene con muchas ganas, que trabaje con la plantilla desde cero y Dios dirá.
Un Carlos Silva que no té previst retirar-se, tot i que encara no té nou destí. Per la seva banda, el Tibidabo manté la base de l'equip de la temporada passada i incorpora 7 cares noves. Toni Sallés és el tècnic.
Tengo muchas ganas de que volviera ya la nueva temporada. La verdad que el año pasado cuando cogí el equipo... A mitad de temporada, bueno, las sensaciones fueron muy buenas, creo que se ha acabado muy bien la temporada y bueno, nos quedamos con esas ganas de más y bueno, y ha vuelto, esto pasa rápido y nada, hoy se vuelve a rodar la pelotita.
El primer amistós serà aquest dijous al camp del San Lorenzo. El tercer representant sabadellenc, el Can Rull, es posarà en marxa el dia 29.
Encara relacionat amb el futbol territorial, ha mort als 78 anys Valentín Moraleja González, excol·legiat sabadellenc que durant més de dues dècades va ser el responsable del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Catalana a la delegació de Sabadell. L'últim adéu serà demà al tanatori de la ciutat. Repassem altres titulars més breus. David de la Cruz puja posicions a la general de la Vuelta a Espanya i és 33è.
El ciclista sabadellenc ha entrat amb els principals favorits a 7 segons del guanyador de la quarta etapa a la Guàrdia, l'eslové Primoz Roglic, qui també s'ha vestit amb el mallot vermell de líder de la Cruz. Es troba a poc més d'un minut de l'eslové. Demà, nova jornada de mitja muntanya de 187 quilòmetres en final a Bilbao.
Irene Asensio s'ha classificat pels quarts de final a l'Eurobàsquet sub-16 que es disputa a la ciutat portuguesa de Matosinhos.
Espanya ha escombrat fa uns minuts a Finlàndia per 90-49 amb 6 punts de la sabadellenca i demà es veurà les cares amb Grècia. El combinat estatal venia d'una fase de grups immaculada guanyant de 54 punts a Eslovènia, de 34 a Alemanya i de 22 a Lituània. La jugadora del Sant Adrià viu la seva primera experiència en un torneig oficial internacional.
Molt contenta i a veure, ens esperàvem perquè ens havien comentat que les que vam estar a la convocatòria a maig prèvia eren les que anirien ara, però molt contenta també per tot el treball que he estat ara entrenant i a donar-ho tot ara.
Recordem que la seva germana Marina Asensio es va penjar fa tot just 10 dies la medalla de plata a l'Eurobàsquet sub-18.
Gràcies, Pau.
Bona tarda.
Marxem. Això és tot el que ha donat aquí aquest Notícies Vespre. Podeu seguir informats a la nostra web radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram. Fins demà, que vagi bé.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.